Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Us ho estem explicant a Ràdio Estel des d'aquest matí. El Departament d'Educació és incapaç de detectar quan hi ha un cas de racisme a les aules de les escoles i instituts de Catalunya. Així mateix ho reconeix el propi govern català en una licitació a la qual ha tingut accés Ràdio Estel. Tot i la creació de la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, la conselleria reconeix que molts casos de racisme que hi ha a les aules no s'atenen específicament com a situacions de discriminació, sinó que recullen com a casos d'assetjament.
Situacions de possible assetjament entre alumnat. Llavors, aquesta possible situació d'assetjament pot tenir diferents casuístiques, una de les quals doncs, pot ser també per conductes o per motius racistes, no?
Així ho reconeixia en declaracions en aquesta mateixa emissora la directora general d'alumnat, Anna Chillida. Judit Caselles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I és que Educació accepta que falten eines perquè els docents puguin identificar i detectar el racisme als centres educatius.
Per això el departament busca una entitat que formi els professors en discriminació. El curs serà en línia i pel qual està previst que paguin com a màxim 4.000 euros. El curs està pensat perquè el facin bàsicament tutors professionals dels equips d'assessorament i orientació pedagògic i els coordinadors de coeducació, convivència i benestar emocional, la nova figura dedicada a combatre l'assetjament a les aules.
Avui parlarem a la portada bastament sobre aquesta qüestió i escoltarem també el testimoni de qui pateix el racisme a dins d'aquestes classes catalanes que tenen clar que falten més mesures.
No és que el professorat hagi de posar com mitjans per parar la situació, sinó que ells també tenen coses a treballar.
Intentar fer denúncia i apretar una mica a ensenyament, per exemple, sobretot, perquè s'apliquin protocols.
D'altra banda, pel que fa a la política, ja hi ha data per a l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. Serà d'aquí just a 12 dies, el dimarts dia 30 de gener.
La norma ha superat avui el tràmit de ponència que ha incorporat al text les 8 esmenes pactades entre el PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu i el PNG. Aquestes esmenes queden vives i es debatran en comissió de dimarts de la setmana que ve. Si tampoc hi ha acord en comissió, arribaran vives al debat del ple del dia 30.
En tot cas, estem a l'esfera perquè tant Esquerra com Junts continuen negociant aquestes esmenes per blindar els casos del CDR i del Tsunami Democràtic que tenen causes, ho recordaran, obertes per terrorisme. El PSOE tanca però la porta que l'amnistia empari aquests casos.
Nosaltres no ens hem aixecat de la taula, hi érem abans i som ara y continuarem siguent.
Nosotros dialogar y hablar hablaremos siempre, pero creemos que ya está bien armada y bien reforzada la ley.
Eren les declaracions que feien aquest matí al Congrés el diputat de Junts Josep Maria Cervera i el portaveu del PSOE, Patxi López. Una amnistia que els socialistes defensen que és constitucional, tot i els informes d'alguns lletrats del Congrés que apunten al contrari. Avui alguns ministres han sortit al pas a defensar aquest text.
El informe, este último informe reciente que pone en duda la constitucionalidad de la ley de amnistía, es un informe más.
Hay varios dictámenes. Es evidente que estamos en un proceso de aproximación porque tenemos que ir a la aprobación de una ley.
Tot això passa en un dia on el Congrés s'acaba d'aprovar ara mateix la modificació de l'article 49 de la Constitució que a partir d'ara deixarà de parlar de disminuïts i figurarà persones amb discapacitat.
Feia més de dues dècades que les entitats que treballen en tots els aspectes de les discapacitats reclamaven que s'impulsés aquest canvi que els menyspreava. La mesura ha tirat endavant per àmplia majoria de la cambra, només els 33 diputats de Vox hi han votat en contra.
Què significa, per tant, aquest canvi a la Carta Magna per a les persones amb discapacitat? Com l'hem rebut? Li preguntarem avui en directe a la Neus Pallarol. Ella és vicepresidenta del DINCAT, que és la federació que agrupa més de 300 entitats socials catalanes que treballen amb persones amb discapacitat. I avui, d'altra banda, oficialment s'han assegut a la taula els dos governs, el català i l'espanyol, per començar a parlar del futur de l'aeroport del Prat.
Aquest migdia s'ha constituït la comissió bilateral que ha d'estudiar com s'ampliarà aquesta infraestructura. Recordem que aquest era un dels acords que el govern d'Esquerra va pactar amb el PSC per aprovar els pressupostos de l'any passat. Esquerra no veu amb bons ulls una ampliació que afecti a la zona natural protegida del Delta del Llobregat, una visió ben diferent a la que es té des de Madrid.
En tot cas, a la reunió d'avui encara no s'ha decidit res, ha sigut un primer contacte i només s'ha fixat un calendari de trobades. I avui en els esports, el Barça ja és a Salamanca amb la confiança en Xavi reforçada. O així ho expressava el vicepresident Rafa Juster, només aterrar.
Rafa, confiança en Xavi, sí o sí, lo que pase hoy. Aquí, Rafa.
Recolzat o no, avui Xavi no pot fallar. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. De guanyar el camp de l'Unionistes, que serà una festa i que no té res a perdre. Juguen a 8:15. El Girona, per la seva banda, va aconseguir ahir el seu bitllet a quart, superant còmodament el Rayo per 3-1 a Montilivi.
I amb motor, el Rally Dakar, estocada quasi definitiva de Carlos Sainz.
El madrileny té a tocar el seu quart trofeu sobre el desert després d'aprofitar els problemes del seu gran rival, Sebastián Loeb, el francès. Ha perdut una hora a l'etapa de les Pedres i diu pràcticament adéu a les opcions de guanyar el Dakar.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem si demà finalment haurem d'obrir o no el paraigües. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. El vent del sud-oest, el protagonista aquestes últimes hores a molts punts del litoral i del prelitoral. Un vent que és el causant de les altes temperatures. De fet, avui esperem màximes de 15 a 20 graus i puntualment a punts de la costa i del prelitoral per damunt d'aquests 20 graus. Amb nuvolositat variable aquesta tarda a les comarques del Pirineu, però amb sol a la resta. A última hora del dia d'avui entrarà la tramuntana al nord de la Costa Brava. I canvi de temps radical de cara demà a ploure en qualsevol moment del dia i a qualsevol indret del país, unes precipitacions que no han de ser molt fortes, però que de forma local poden deixar quantitats importants de precipitació. On menys plourà, cap a la zona de l'Empordà, perquè allà bufarà la tramuntana durant tota la jornada, però també algun ruixat podria arribar a caure. Seran precipitacions en forma de neu al matí per damunt dels 1.400 metres, baixant fins als 1.000 metres a primeres hores de la tarda i a última hora del dia, i especialment a les comarques de Girona, la cota de neu podria baixar fins als 500 metres. El cap de setmana, però, es presenta amb menys núvols, ja sense precipitacions i amb unes temperatures més pròpies de l'hivern que no pas aquestes temperatures de 15 a 20 graus que estem tenint avui.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 del migdia. Amb José Matosas al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Educació és incapaç de detectar els casos de racisme a les aules de Catalunya. Així ho admet el propi departament en una licitació a la que ha tingut accés a aquesta emissora, on diu que falten eines perquè els docents puguin identificar i detectar el racisme als centres educatius. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Les xifres del departament ho mostren clarament. La unitat de suport a l'alumnat en situació de violència es va crear l'abril del 2021. En 3 mesos va atendre 122 casos de violència masclista, 84 casos d'assetjament, 54 de maltractament infantil i adolescent i només un de racisme. Durant el curs passat, la unitat va atendre 230 casos de violència masclista o 684 de bullying. En canvi, només va rebre 10 denúncies per racisme, una xifra que contrasta amb els casos atesos per entitats especialitzades, com és el cas de SOR-Racisme. Segons el document del Departament d'Educació que ha avançat Ràdio Estel aquest matí, gairebé un de cada 4 casos de discriminació que té aquesta entitat s'han produït en centres escolars. Anna Chillida, directora general d'Alumnat, explica així aquestes dades.
Situacions de possible assetjament entre alumnat. Llavors, aquesta possible situació d'assetjament pot tenir diferents casuístiques, una de les quals doncs, pot ser també per conductes o per motius racistes. No? Per tant, aquí veure, no?, i posar en relleu tot aquest volum de detecció per part dels nostres centres educatius a nivell d'assetjament escolar i després, en una segona fase, doncs, poder també identificar quines són les causes.
Per això, Educació formarà els docents amb un curs online de 5 hores. Està previst que comenci al març i, com a màxim, hi destinarà 4.000 euros. Com que el concurs per triar l'entitat s'acaba d'obrir, des de la conselleria no saben a quants professors podran arribar. El document diu que està pensat perquè el facin, bàsicament, tutors, professionals dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògic i els coordinadors de coeducació, convivència i benestar emocional, els COCOBE, la nova figura dedicada a combatre l'assetjament a les aules. Per Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, la solució no passa per més formació.
La immensa majoria de docents, els casos que hi pot haver doncs, d'assetjaments o de racisme, etc., en principi no, és difícil detectar-los. El problema no és aquest, el problema és que no es pot fer res i gairebé amb la normativa a la mà per combatre això. Aquest és el drama, aquesta és la tragèdia que hi ha en aquests moments a l'ensenyament.
Massó es refereix als casos més flagrants, unes agressions que en Roger, professor de català, que ha estat en diferents instituts de l'àrea metropolitana de Barcelona, coincideix a dir que es detecten i s'aborden ràpidament als centres. En canvi, creu que hi ha altres situacions que també discriminen alguns estudiants i que alguns docents no saben veure.
Hi ha la festa del Xai, que és una festa molt, molt important. I clar, recordo que molts profes havien ficat la meitat de l'institut va faltar aquell dia. És que normal que faltin, si aquest dia és com el nostre 25 de desembre. I te n'adones que hi ha profes que ignoren aquesta festa i penses, tens la meitat del teu alumnat, que és ara acostumen a ser magrebí, no pots ignorar això.
Els qui més clau tenen són els estudiants que pateixen el racisme, així ho veuen l'Estera Itaguase i la Leiau Rovira, testimonis recollits per l'Ajuntament de Barcelona.
No és que el professorat hagi de posar com mitjans per parar la situació, sinó que ells també tenen coses a treballar.
Intentar fer denúncia i apretar una mica l'ensenyament, per exemple, sobretot, perquè s'apliquin protocols.
esparsos, racisme, la manca de referents la provoca el biaix i els estereotips que encara pesen sobre les persones migrants per part de la societat catalana. Però tot i així valoren positivament que el departament faci aquesta formació per detectar els casos de racisme a l'aula. Per a Úrsula Ruiz Cabello, tècnica del Servei d'Atenció i Denúncia de l'entitat, el curs hauria d'aconseguir dos objectius.
Aquesta disminució, doncs, primer passarà per poder abordar bé els casos que ja existeixen i a partir d'aquí fer un diagnòstic o una anàlisi i poder ser propositius, mirar cap al futur i implementar altres mesures per una bona prevenció.
L'entitat també espera que d'aquesta manera les famílies i els estudiants confiïn en el sistema educatiu i no sentin que els exclou i que no els garanteix les mateixes oportunitats que la resta d'infants i joves del país.
I sobre els casos de racisme a les aules, des del Departament d'Educació reconeixen que el sistema educatiu català és un reflex de la societat. Ho diu Anna Chillida, directora general d'Alumnat.
Que els nostres centres educatius són un reflex de la societat, per tant, reflexen allò que passa en quant a discriminacions o situacions de violència doncs, a la societat i que, per tant, el departament sabem que amb el que venim fent, insisteixo, en els últims cursos, hem de continuar treballant per tal d'erradicar qualsevol situació de violència, qualsevol tipus de violència, sigui de la causística que sigui, per tant, també sigui per causes de racisme.
Chillida també assegura que el departament fa temps que treballa per combatre el racisme, però com exposa el document avançat per aquesta emissora no se n'acaba de sortir. Però de quin tipus d'agressions parlem, Pau?
Doncs es tracta d'insults, comentaris despectius o situacions de discriminació. L'Eli i en Roger són professors en centres de l'Hospitalet i en posen algun exemple.
I entre els meus alumnes sí que és veritat que alguna vegada m'han arribat a verbalitzar que han parlat despectivament cap a alguna companya, dient-li negra de mierda o vete a tu país.
Tinc un xaval que li està fent bromes amb una noia que és romanesa de segona generació, de tercera, em sembla, i li està fent bromes perquè hem vist un vídeo TikTok i tal, que soy romano, i és com, tio...
La Lua Camusengue, un testimoni recollit per l'Ajuntament de Barcelona, explica dos casos de discriminació, en aquest cas per part de professors.
Érem tres noies negres i s'equivocaven de nom, per exemple, els profes. El meu germà li no estava prestant atenció i estava parlant en castellà. Aleshores era un profe de català que no el volia tenir a ell com a alumne mai i quan vam anar a parlar-ho amb el cap d'estudis, o sigui, va ser horrible perquè ell ens va començar a dir que és impossible que fos racisme. Això era perquè nosaltres ho veiem així, que anàvem amb les urpes intentant detectar el racisme.
Úrsula Ruiz, tècnica del Servei d'Atenció i Denúncia de Sorracisme, explica els motius pels que moltes vegades aquests casos no surten a la llum.
Que efectivament no s'adreci la situació i no es repari, no? Llavors, clar, prioritzen el benestar del menor. Llavors, també el que ens trobem és que en aquests casos sempre hi ha dues víctimes, no? La víctima directa, que seria l'infant o el jove que està patint el racisme, però també la família o la unitat de convivència, que també està patint de forma vicària aquest racisme, també està patint un dany i necessita resposta.
Per això l'entitat celebra que Educació hagi fet autocrítica i posi en marxa aquesta formació per evitar que el racisme institucional es normalitzi a les aules.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Obrim bo polític. La llei d'amnistia es debatrà i votarà al Congrés dels Diputats el pròxim 30 de gener. El projecte de llei ha superat aquest dijous el tràmit de ponència que ha incorporat al text les 8 esmenes pactades amb el PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu i el BNG i han votat a favor tots aquests grups i també Junts, que se n'havia despenjat dimarts passat.
El PSOE ha tancat la porta a la resta d'esmenes proposades pels grups, entre les quals hi ha les que van presentar Esquerra i Junts per separat per blindar l'amnistia per als investigats per terrorisme. Aquestes esmenes queden vives i es debatran en comissió dimarts de la setmana que ve. El debat d'aquest dijous en ponència ha tingut lloc després de la presentació de l'informe dels lletrats de la Comissió de Justícia que expressa dubtes de constitucionalitat de la norma. En la seva intervenció, el PP ha demanat de nou als socialistes que retirin el projecte de llei.
Així doncs, amb aquest tràmit superat, Judit, l'amnistia segueix tramitant-se per la via d'urgència al Congrés.
La llei arribarà a la Comissió de Justícia el pròxim 23 de gener, on els grups hauran de debatre i votar les esmenes que no han quedat incorporades fins ara al text i deixaran el dictamen de la Comissió Lles per al debat al ple del Congrés dels Diputats del dia 30 de gener. Si no hi ha cap gir de guió, els desacords es mantenen entre els grups que impulsen la norma i, per tant, la llei quedarà aprovada amb 178 vots a favor i 172 en contra.
En tot cas, tant Junts com Esquerra continuen negociant a hores d'ara amb el PSOE les esmenes que han presentat pel blindatge d'aquesta llei d'amnistia amb l'objectiu que es puguin acollir a la llei també els investigats del CDR i el Tsunami Democràtic, els quals el jutge de l'Audiència Nacional els atribueix el delicte de terrorisme.
Sí, Junts assegura que la seva voluntat és continuar negociant i confia que s'acabi arribant a un acord, tot i que des de la bancada social socialista es manté la porta tancada en parar els casos de terrorisme en aquesta amnistia. Són el diputat de Junts, Josep Maria Cervera, i el portaveu dels socialistes al Congrés, Patxi López.
Nosaltres no ens hem aixecat de la taula, hi érem abans, hi som ara i continuarem siguent. La nostra finalitat, l'hem dit, és aquesta, i nosaltres entenem que en algun moment podrem incorporar les esmenes, perquè això és el que blinda el projecte de llei.
Nosotros dialogar y hablar hablaremos siempre, pero creemos que ya está bien armada y bien reforzada la ley de amnistía.
Més qüestions sense moure'ns del Congrés. Avui s'ha saldat un deute històric amb les persones amb discapacitat. Des d'avui, l'article 49 de la Constitució espanyola ja no parla de disminuït, sinó que s'ha aprovat modificar-lo per persones amb discapacitat.
Aquest matí s'ha fet l'últim debat per tirar endavant aquesta modificació impulsada pel PP i el PSOE, que s'ha aprovat ara fa poca estona per àmplia majoria. Amb 312 vots a favor, només els diputats de Vox hi han votat en contra quan durant la setmana es plantejaven l'abstenció. Aquesta és la primera reforma social de la Carta Magna des de la seva aprovació l'any 1978, un canvi reclamat durant dècades per entitats que treballen amb persones amb discapacitat.
Per això, a aquesta hora, saludem a la Neus Pallarol. Ella és vicepresidenta del DINCAT, la federació que agrupa 300 entitats socials que treballen amb persones amb discapacitat. Senyora Pallarol, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Què suposa per a vosaltres aquest canvi a l'article 49 de la Constitució?
Doncs suposa un pas important, però un pas cap a defensar els drets de les persones amb discapacitat, que fins ara doncs tenien, com heu dit, un deute històric, doncs perquè la Carta Magna deia disminuïts, o parlava de la paraula disminuïts, que té un to pejoratiu, i la Convenció de les Persones amb Discapacitat de la ONU ja té data de l'any 2007, i han passat molts anys, més de 15 anys, i aquest canvi havia de ser ja.
Per què ha costat tant arribar fins aquí? Es parla de dues dècades que porteu reivindicant-ho.
Doncs costa perquè la discapacitat no deixa de ser minoritària i canviar la Constitució doncs a vegades és difícil, i també canviar la mentalitat de les persones vers les persones amb discapacitat, perquè vegin que les persones amb discapacitat són persones també amb moltes capacitats i són persones que són subjectes de dret. Aquest canvi a nivell cultural és el canvi més gran que s'ha de fer, i per això costa. Costen aquests petits canvis, grans canvis, però petits canvis. No deixa de ser una paraula, i el llenguatge és important, però és una paraula.
Parlava de canvis en la societat, per tant, continua, no?, l'estigma cap a les persones amb discapacitat. En quins canvis us trobeu? En quines situacions us trobeu, per exemple?
Pensem que la Convenció de la ONU deixa molt clar cap a on hem d'anar, però encara queda molt doncs que tots els espais siguin accessibles per a totes les persones amb discapacitat, que les persones amb discapacitat puguin decidir on i quan i amb qui volen viure, que siguin incloses en comunitat, que tinguin accés al treball. Queda molta feina per fer. Aquest és un pas important, aquest canvi de denominació dins la Constitució, però hi ha encara molta feina, i esperem que la política i els polítics doncs s'hi posin.
Neus Pallarol, vicepresidenta del DINCAT, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Canviem de qüestió. Novetats avui a l'Operació Catalunya. La policia espanyola contractava falsos advocats i detectius per mirar de trobar informació i imputar polítics, com per exemple l'expresident Jordi Pujol.
Segons explica el portal digital Elmunt.cat, l'operació es deia Operació Colombo i hauria estat orquestrada des de la policia. L'objectiu era investigar internament documents i informació que podien ser usats pels cossos policials. A través de fons reservats es contractaven agents perquè es fessin passar per advocats o detectius. Entre els objectius hi havia la família Pujol. Els agents van fer-se passar per falsos lletrats de la família per obtenir informació confidencial sobre suposats comptes a l'estranger.
I avui primeres declaracions del Partit Popular sobre aquestes informacions que els esquitxen directament. N'ha parlat el portaveu del PP al Congrés, Manuel Tellado, i ho ha fet per llançar pilotes fora.
Pedro Sánchez vive de cortina de humo en cortina de humo. Quiere tapar el lío de hoy con el lío de mañana, y así patada al balón y pasamos a la siguiente pantalla, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Cortinas de humo que te llevan a hablar de otro tema y no de lo verdaderamente importante, que es que la democracia española está amenazada en estos momentos y que la amenaza duerme en la Moncloa.
D'altra banda, tornant a Catalunya, primera reunió avui dels governs català i espanyol per abordar el futur de l'aeroport de Barcelona al Prat. En aquesta trobada, la Generalitat ha plantejat tres demandes: assumir la gestió d'aquest aeroport, l'increment dels vols intercontinentals i la preservació de l'entorn natural del Delta del Llobregat. De la seva banda, l'Estat continua defensant una ampliació de la pista que afecti l'espai natural.
La Generalitat defensa que en aquesta comissió constituïda avui no s'ha de parlar només de com ampliar la capacitat de l'aeroport perquè pugui tenir més vols intercontinentals, sinó que cal avançar també cap a la gestió d'aquesta infraestructura des de Catalunya. Des del Ministeri de Transport han posat sobre la taula que la seva idea passa per allargar la tercera pista, una ampliació que afectaria de ple a la zona natural protegida de la Ricarda. Amb la creació d'aquesta comissió, avui es dona compliment a una part de l'acord dels pressupostos catalans signats entre Esquerra i el PSC l'any passat.
L'aeroport de Prat, que ho explicàvem aquesta setmana, ha tancat aquest 2023, arribant pràcticament al seu límit de capacitat amb 50 milions de passatgers. Però és que també pel que fa als transports, el que també augmenta usuaris, tot i el nefast servei que s'hi dona, és Rodalies. L'any passat, la xarxa ferroviària de Catalunya va transportar 130 milions de passatgers. Són 21 milions més que l'any anterior.
Amb aquestes xifres confirma que s'ha recuperat el nombre de passatgers que es van perdre durant la pandèmia. El servei de Rodalies a Barcelona assoleix els 120 milions d'usuaris, la xifra més alta des del 2006.
D'altra banda, parlem avui novament de la sequera, perquè davant l'imminent entrada, la situació d'emergència serà d'aquí uns 15 dies, com va dir el govern aquesta setmana. L'àrea metropolitana de Barcelona ja té a punt el pla per baixar la pressió de l'aigua als municipis que gastin més del límit per mes. De moment, aquests municipis metropolitans que superen el límit són la Palma de Cervelló, Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i també Begues.
Aquestes localitats gasten ara més de 200 litres per dia i habitant, i per tant, és on la baixada de pressió s'aplicaria de forma immediata quan s'entri en fase d'emergència, que el govern calcula que serà cap al 31 de gener si no plou a les properes setmanes. En el cas de la ciutat de Barcelona, el consum per habitant encara no supera el límit i aquesta reducció de la pressió no entraria en vigor fins que s'estigués en la fase 3 d'emergència.
L'àrea metropolitana, que també ha començat a parlar de sancions, si els ciutadans o les empreses s'assalten les restriccions de sequera, són multes que anirien dels 30 euros, per exemple, per netejar el cotxe, fins als 200 si s'omple una piscina. Pel que fa a la ciutat de Girona, però, algunes restriccions als centres esportius i equipaments municipals ja començaran la setmana que ve.
El comitè que avalua la sequera a la ciutat ha decidit tancar les dutxes a les piscines i els equipaments esportius municipals i només s'obriran després dels partits. En el cas de les piscines, només es mantindran obertes les dutxes que hi ha al sortir per poder-se treure el clor.
Obrim aquesta hora informació esportiva parlant del Barça, l'equip que ja és a Salamanca, on avui juga el bitllet de finals, es juga un bitllet pels quarts de final de la Copa del Rei contra l'Unionistes Pol.
Sí, l'expedició blaugrana, que ha aterrat aquest matí a Salamanca per jugar contra un Unionistes, complirà el seu estadi i que arriba extramotivat al maig. Plantilla, cos tècnic i directiva tanquen files amb Xavi. El vicepresident Rafa Juste s'ha mostrat rotund a l'arribada a Salamanca. Són declaracions al Chiringuito.
Rafa, confiança en Xavi, si o sí, lo que pase hoy. Aquí, Rafa. A muerte.
A mort, amb Xavi a mort, contra Unionistes, que no té res a perdre. El partit serà 8:15 del vespre. Quan acabi aquest maig, serà el moment del derbi de la capital. Real Madrid Atlètic s'enfronten al Metropolitano en un duel amb olor de revenja per la semifinal de la Supercopa.
Un Barça que ha rebut, per ser una mala notícia, en la parcel·la institucional.
Sí, perquè el seu director de gestió, Frank Carbó, ha presentat la dimissió per marxar amb l'exblaugrana Ramon Planes al futbol saudita. Planes, fins ara al Betis, va decidir marxar a l'Al Ittihad d'Aràbia Saudita per assumir-ne la direcció esportiva. Així doncs, Carbó, que va entrar al club l'any 2010, marxa amb Planes, amb qui va incidit del 18 al 21 i també deixa el Barça, on ha estat una de les peces clau del fair play financer.
I abans dels blaugranes, qui ja té el bitllet per a la següent ronda és el Girona.
Han superat per 3-1 el Rayo, la segona vegada en tota la història de l'entitat que es classifica pels quarts de la Copa del Rei. Ho va fer per la via ràpida, la mitja hora de joc. Els de Mitchell ja guanyaven per 3-0. Un gol d'Enteca pels visitants només va maquillar el resultat final. Estuani, el capità, va ser l'home del partit amb un doblet.
Sí, la verdad que queríamos de todas las maneras, ¿no?, ganar este partido para pasar a la siguiente fase. Creo que el equipo ha hecho muy buen partido. La primera parte creo que ha sido excelente. Y bueno, hemos conseguido una renta muy buena para poder luego, bueno, dominar o llevar el control del partido.
També disputats ahir, el València 1, Celta de Vigo 3, els gallecs avancen a quarts amb dos gols de Dubiques i l'Osasuna 0, Reial Societat 2, marcat per l'expulsió del central de l'equip de Pamplona.
I pel que fa al Sevilla, continua, mentrestant, la guerra entre pare i fill pel control del club.
José María del Nido Benavente, màxim accionista del Sevilla, el pare, ha sol·licitat una nova junta general extraordinària de socis. Del Nido Senior argumenta que el club no li facilita la informació econòmica que sol·licita. És la tercera junta que demana només 6 mesos a la presidència del club, que des de fa un mes ostenta el seu fill. Del Nido Benavente considera que la presidència actual, iniciada per l'expresident Pepe Castro, ha ocupat el poder.
I a l'altra competició, la femenina, ja coneixem els encreuaments dels quarts de final.
El sorteig que ha deparat un Barça-Sevilla, les Laurana, que són les úniques representants catalanes encara vives a la competició. La resta de partits, Atlético de Madrid-Real Madrid, el derbi de la capital, l'Atlètic Club de Bilbao-Tenerife i Levante-Real Societat. Els quarts es disputen entre el dia 6 i 8 de febrer. El Barça, campió de Lliga i l'Europa, parteix com a favorit malgrat no haver guanyat el títol l'any passat.
Un Barça femení que ja és a la final de la Supercopa d'Espanya després de golejar per 4-0 al Real Madrid.
Amb dos doblets, un de Mariona i l'altre de Salma Parayuelo, va poder ser una maneta de no ser pel gol anul·lat per Patrick Guijarro. Mariona, una de les protagonistes del partit, escollida MVP, llançava aquest dart a les jugadores blanques en acabar el maig.
Muchas jugadoras del Madrid están más pendientes de, pues, de chocarnos, de, pues, de dejar algún recadito más que no de jugar a fútbol y al final... Pues eso luego puede pasar. Te revisan la jugada, hay contacto en el área y bueno, deciden que es penalti.
En la roda de premsa, per cert, també va parlar l'entrenador del Madrid, que ha aixecat molta polèmica amb les seves paraules.
Alberto Toril creu que el partit d'ahir és una victòria per l'equip, donat el nivell del rival, i es felicitava per haver robat la pilota al Barça.
Realmente lo hemos hecho bien. Sus goles no llegan por acciones como esa. Creo que hemos salido bastante bien de su presión, que es un poco su fuerte. Su primera línea de presión, si la salta, luego tiene más posibilidades de dominar. Incluso en las estadísticas, si va en las estadísticas, incluso hemos quitado el balón al Barça hoy. En porcentaje creo que... Tenemos 51 contra 49, por lo tanto es una gran victoria.
Unes declaracions que han provocat les crítiques de la premsa de Madrid i de molts aficionats a les xarxes socials.
I encara en futbol, atenció, hem conegut avui un jugador de quarta catalana ha agredit un col·legiat de 16 anys aquest cap de setmana passat.
Una informació que hem conegut però avui pel diari de Girona. Els fets han succeït al maig entre el Maià de Montcal i les Preses B. El jugador va donar un cop, en aquest cas dos cops, al cap a l'àrbitre menor d'edat i el maig va ser suspès. La federació també l'ha suspès cautelarment i haurà d'enfrontar a una sanció exemplar no menor a 15 a partits, a més d'un possible delicte de lesions davant del jutjat d'Olot.
I un darrer punt sobre futbol català, febre pel derbi barceloní de segona federació.
El Narcís Sala penjarà el cartell de no queden entrades pel derbi entre Sant Andreu i Europa, que es disputa d'aquí a 10 dies, el 28 de gener a les 6 de la tarda. A les xarxes socials, el club ha informat fa una estona que s'han esgotat totes les 6.000 localitats. Al maig d'anada, recordem, també 3.800 persones van omplir el Nou Sardenya.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet, moviments a la direcció esportiva del Girona.
Sí, el club i el director esportiu del club fins ara, Jordi Pla, han arribat a un acord per acabar amb la relació contractual entre tots dos. Pla ocupava el càrrec des del maig de 2020, després de l'ascens de l'equip a l'Esport en 4 temporades, ha aconseguit consolidar el primer equip a la categoria i fins i tot l'ascens a la Lliga ACB. Marc Gasol ha lloat la figura del fins ara director esportiu, afirmant que està agraït per la implicació, esforç i el seu compromís. El substitut serà Jesús Escosa.
I que parlem de motor, cop de teatre al Rally de Carpol.
Sebastián Loeb, que a l'etapa d'ahir va retallar distàncies a Carlos Sainz, ha patit un problema mecànic i ha perdut una hora. El madrileny Carlos Sainz l'ha avançat i eixample encara més la renda sobre el francès en un cop quasi definitiu. Sainz té a tocar el seu quart Dakar. Més igualades estan les coses en moto. Ross Brands ha guanyat l'etapa i retalla distàncies a Ricky Brabec, que ha quedat segon i continua el líder de la general. Tercer ha estat l'holandès Van Beveren.
En tenis, Carlos Alcaraz ja és a tercera ronda de l'Open d'Austràlia.
No ho ha tingut fàcil el murcià, però que ha guanyat el primer set, ha cedit el segon, s'ha refet el tercer i amb contundència ha marcat el quart després del tiebreak, que ha confirmat el seu domini sobre el rival, l'italià Lorenzo Sonego. 6-4, 6-7, 6-3, 7-6. El seu proper rival serà el xinès Chuncheng Shang, que ha guanyat en 4-7 a l'indi Sumit Nagal.
I encara sobre l'Open d'Austràlia, ahir, Pola, es va fer història en aquest campionat.
Sí, més enllà dels noms propis, Elena Rybakina i Anna Blinkova van signar ahir el tiebreak més llarg de la història del tennis femení. La russa es va desfer finalment del tercer set en guanyar el desempat per 22-10. Blinkova també va guanyar el partit després de salvar 6 boles de partit. El resultat final va ser de 6-4, 4-6, 7-6 en un match que ja és història de l'esport.
I acabarem als Estats Units per explicar-vos que 15 persones, atenció, han hagut de ser hospitalitzades després d'un partit de futbol americà.
Va ser el duel entre el Chiefs i els Miami Dolphins disputat a 20 graus sota zero, sensació tèrmica de menys 30. 15 aficionats han estat ingressats per hipotèrmia en un dels partits més freds de la història de l'NFL. El conjunt local va demanar als aficionats que s'abriguessin per anar a l'estadi i va establir punts calents amb begudes al llarg de tot el recinte, però molts no van poder amb l'onada de fred que afecta Kansas aquests dies.
Estel migdia.
Últim apunt per la cultura. No us perdeu avui a Movistar Plus. Arriba l'estrena de Galgos, una estrena que arriba amb dos episodis de cop.
Estos 40 años hemos hecho muchas cosas.
juntos, pero de la que estoy más orgullosa.
Una mena de nissaga de poder a l'espanyola.
La sèrie explica la història del Somarriba, dos germans hereus d'una empresa familiar especialitzada en xocolata i alimentació infantil. Diferents factors provoquen que l'empresa no passi pel seu millor moment, una situació que portarà a un dels hereus a escollir entre salvar l'empresa o la seva família.
Va, i acabarem recordant-vos que avui obre gira a Barcelona, Renaldo i Clara. Resulta impossible. La cantant de Lleida presenta l'Apolo al seu quart disc, La Boca Aigua. Encara queden algunes entrades disponibles per al concert que comença a 2:15 de la nit. Amb això acabem. Tornem demà a les 2 aquí a Ràdio Estel. Que vagi bé, bona tarda.